Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs, el dial 107.9 de la ràdio. Iniciem el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui apropant-nos a una realitat que, segons sembla, es deu a la modernitat. L'hem titulat Malalts d'una societat tecnificada. Molts haureu sentit a parlar-ne, altres potser fins i tot teniu algun cas a prop o en patiu les conseqüències. Diguem, tota la precaució i dient d'entrada que jo no sóc metge, he cregut d'interès explicar, donar a conèixer en què es basen els símptomes, les causes i dins el que se sap el diagnòstic i tractament, diguem, de quatre malalties una mica especials, que són la síndrome de la fatiga crònica, la fibromiàlgia, la sensibilitat química múltiple i l'electrosensibilitat. Les dues primeres, la fatiga crònica i la fibromiàlgia, van molt de bracet i podríem dir que unes de les seves causes són les vivències negatives o traumàtiques que un pot haver tingut durant la seva vida. L'estrès també que ens porta al ritme actual o les depressions afegides. Les altres dues malalties, la sensibilitat química múltiple i l'electrosensibilitat, són ben bé conseqüència del món modern. Els productes i els materials que avui ocupen la nostra llar, la nostra casa, són més que els que ocupaven un laboratori químic del segle passat. Idènticament, l'instrumental, els aparells, les connexions a distància, en definitiva, l'entrada d'ones a casa, no té cap comparació amb el que fa uns anys. I anem cada vegada més. No sense raó, aquestes quatre malalties s'acostuma a catalogar-les com a malalties del segle XXI. Doncs ens hi posem i agafeu com una aproximació a aquests problemes. No es poden donar receptes concretes ni solucions finals, ja que tampoc els especialistes les tenen encara, podríem dir-ne. En totes elles, els estudis acaben dient: encara no hi ha un tractament capaç de curar aquest síndrome. Sols es poden millorar els símptomes per gaudir d'una qualitat de vida millor, amb les menors limitacions possibles per dur a terme les activitats del dia a dia. Per tant, amb aquesta premissa prèvia, i com dic que jo no sóc metge sinó interessat pels temes de divulgació, comencem per parlar de la síndrome de la fatiga crònica. La fatiga crònica és un cansament constant, és com una, diguem, és una malaltia que es caracteritza per una fatiga persistent i que invalida fins als petits esforços, que no millora amb el repòs. Afecta gent jove, entre 20 i 40 anys, sobretot dones. I encara que no hi hagi estudis molt certs de quants ho pateixen a la població, podrien estar entre 0,7 a 3 persones per cada 1.000. O sigui, 0,7 fins a 3 persones cada 1.000 que podrien tenir la síndrome de la fatiga crònica. La seva severitat és molt variable, hi ha casos en què té repercussions molt importants i que resulta pràcticament invalidant i que limita molt el dia a dia de la persona, dels afectats. En altres poden portar una vida més activa. La Generalitat actualment té un marc de treball, un pla de salut, que en els propers mesos es farà, es donarà a conèixer, un procés per assistir a la fibromiàlgia, a la síndrome de la fatiga crònica i també a la síndrome de la sensibilitat química, que són precisament tres de les quatre malalties que parlarem, que estem parlant avui. Vaja. Vol presentar la Generalitat un model d'atenció en aquestes malalties que es coneixen molt poc i que el seu, diguem-ne, la seva forma de tractar-les encara és molt, molt incipient. Es parlava de que es faria aquest final d'any, però ens hi estem acostant i això encara no ha tingut, no s'ha dut a terme. Així, potser les persones afectades tindran millor a on anar i sobretot com tractar-se. Quina és la causa de la síndrome de la fatiga crònica? les causes de la fatiga crònica, no es coneixen encara molt aquestes causes. S'està investigant constantment i a tots els països. Es pensa que aquesta malaltia pot estar provocada per una combinació de factors, no és una cosa sola que ho dona. Aquests factors poden ser psicològics i físics també. Es parla d'infeccions que hi pot haver, tipus virus o bactèries, que això ho poden estimular i avançar, però també vivències negatives de la persona o traumàtiques recents. Una disposició d'estrès mental hi pot induir-hi, com una depressió o una, fins i tot una deficiència en l'alimentació. Els símptomes és això que diem, cansament, fatiga intensa, que no desapareix doncs, perquè un reposi, perquè un descansi, i que es limita, diguem, a totes les activitats del dia. La fatiga ha de durar més de 6 mesos perquè el diagnòstic del metge confirmi que és això, que és una síndrome de la fatiga crònica. Alguns símptomes que poden aparèixer és dolor a les articulacions i els músculs, debilitat en els muscles, dificultat per concentrar-se i pèrdua de memòria, mals de caps, formigueig que afecta sobretot a les mans, trastorns digestius, mal de coll, trastorns del son, diguem-ne també de l'estat d'ànim, com depressió, ansietat, més irritables. Les persones malaltes alternen períodes en què els símptomes són més de bon portar, més lleugers, amb altres doncs, que empitjoren. El diagnòstic. No hi ha cap prova específica encara, no hi ha cap prova específica per diagnosticar que un té la síndrome de la fatiga crònica. Per tant, no pots anar a fer una analítica o tractar-ho amb algun aparell perquè et doni un resultat d'aquests. No hi és. El diagnòstic és bàsicament clínic, és a dir, el metge que coneix aquest tipus de malalties, doncs en base als símptomes que se li expliquen i la seva història clínica i una exploració que pugui fer a la persona, sobretot amb tècniques d'imatge, per exemple, amb ressonància magnètica nuclear, amb radiografia de radiografies, tomografies, gammagrafies, fins i tot amb ultrasons, són proves que ajuden el metge, el psiquiatre, a valorar-ho. Més que res, més que diguem diagnosticar que es té una síndrome de fatiga crònica, el que es fa és descartar altres causes i llavors, diguem, amb més seguretat abocar-se en aquesta. Quin tractament hi ha? No hi ha tampoc encara cap tractament per curar la síndrome de la fatiga crònica. L'objectiu és millorar els símptomes de la malaltia per poder gaudir, diguem, d'una qualitat de vida millor amb les menors limitacions possibles en les activitats de cada dia. Què es pot fer? El tractament que se sol donar doncs, són fàrmacs, analgèsics, antidepressius, medicaments per l'ansietat, aconsellable molt fer exercici físic, tenir suport psicològic si és que es necessita, tècniques de relaxació com gimnàsia adaptada per això i ioga, per exemple, evitar l'estrès tant físic com emocional i poca cosa més amb aquest tema. Actualment diem que Catalunya està preparant-se per tenir diguem, una informació, una espècie de més catalogat perquè les persones hi puguin anar-hi i de moment ja hi ha 16 unitats hospitalàries, per tant 16 hospitals que s'especialitzen en el tema del síndrome de la fatiga crònica com en els temes de la fibromiàlgia i doncs, en tot cas anar al metge o la metgessa d'atenció primària perquè derivi la persona cap a alguna d'aquestes unitats que són les que més ho coneixen. S'ha proposat, diguem, un dia mundial fins i tot del síndrome de la fatiga crònica i la fibromiàlgia, que és el dia 12 de maig. Per què? Per donar a conèixer l'existència d'aquestes malalties, fer-ne més sensible la població mundial i incidir en què s'ha d'investigar, en els factors que hi predisposen, que hi desencadenen i, bueno, i si es pot, doncs la detecció precoç, no? Per què van escollir el 12 de maig? Doncs perquè es commemora el naixement d'una infermera que va patir la malaltia als 40 anys i va passar la resta de la seva vida al llit i tenia simplement la síndrome de la fatiga crònica però d'una manera molt, molt acusada. La OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja ha reconegut oficialment que la síndrome de la fatiga crònica i la fibromiàlgia són malalties cròniques que afecten de forma significativa la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen. Encara falta que es reconeguin d'altres d'aquestes malalties que parlarem avui, com la sensibilitat química o l'electrosensibilitat, però aquestes dues primeres l'OMS ja les reconeix, per tant ja és un primer pas. Ara tornem.
Some people do it slowly, some people do it fast, some like the preparation, some like the cigarette last.
Tornem a estar aquí amb tots vosaltres amb Ciència a l'abast de tothom, avui intentant descriure una miqueta quatre malalties d'una societat tecnificada. Hem estat parlant de la síndrome de la fatiga crònica i ara passem a la fibromiàlgia. Aquesta malaltia és un síndrome clínic que el primer motiu és un dolor crònic a tot el cos. Predomina tots els muscles i l'esquena, no tant les articulacions, i en presència d'una exagerada i molt extensa sensibilitat a la pressió a diversos punts del cos, localitzats, molt localitzats. La fibromiàlgia és una malaltia freqüent, especialment entre les dones, un 4,2% de les dones ho tenen, segons les estadístiques, mentre els homes és un 0,2% els afectats a tot Espanya. S'acompanya d'un cansament, d'un trastorn del sol, del son, de l'estat d'ànim, també dolors de ventre, mal de cap, entre d'altres. Pot afectar la qualitat de vida molt greu de les persones que la pateixen, com s'ha vist o s'ha sabut en alguns casos, i tenir un important impacte personal, familiar, laboral i social. No es pot fer quasi bé res. Les causes no es coneixen de la fibromiàlgia. Aquesta síndrome sembla que té un component neurològic, per tant que ve del cervell, que són els que controlen la sensació del dolor, els nervis, els estímuls que venen d'aquí. La seva percepció, diguem, augmenta i inclús apareix provocant molt dolor. Hi ha persones que han tingut després de vivències molt negatives o traumàtiques, poden ser la mort d'algun familiar, un accident, etc, que això ho poden desencadenar, però no se sap que sigui ben bé a l'inici del problema. Els símptomes principals, ja ho hem dit, és el dolor generalitzat a tot el cos, especialment a la regió de l'esquena i de les extremitats, braços i cames. Fa com una cremor, una molèstia, punxades, diguem, diferent de les altres malalties reumàtiques, que el que feien és inflar-te mans, peus, aquí no, sinó que és un dolor diferent, no hi ha aquestes butllofes, aquestes inflors. Alguns dels trastorns també afecten a dormir, el son, dificultats per descansar, trastorns amb l'estat d'ànim, depressió, tristesa, ansietat, mal de cap, formigueig que afecta sobretot a les mans i els peus, trastorns digestius, com hem dit, a l'estómac, dificultats per concentrar-se, costa de llevar-se al matí, podríem afegir-n'hi moltes més. El pronòstic, diguem, és molt variable perquè els símptomes poden canviar, diguem, amb el temps també, d'un dia a l'altre. A vegades es millora de manera espontània al cap d'uns anys de patir-ho, no se sap massa per què. Alguns factors com esforços físics, canvis en el temps, en el clima, l'ansietat, l'estrès i l'estat de menopàusia també poden aguditzar encara més els símptomes aquests. Quin diagnòstic es pot fer? Si es pateix un dolor generalitzat o cansament intens sense que hi hagi un motiu justificat, aparent, els símptomes poden ser aquests de la fibromiàlgia. Cal adreçar-se al metge, com és lògic, o a la metgessa d'atenció primària perquè faci una valoració. El diagnòstic és bàsicament clínic. El professional que coneix aquest tipus de malalties el fa a base dels símptomes que li expliquen i exploració física de la persona malalta. Ha d'explorar una sèrie de punts anomenats punts dolorosos, que és els que hem destacat de què més fan patir a les persones que ho pateixen. Els ha de pressionar amb el dit, amb una força concreta, per veure si es desencadena o no dolor. Això és una atenció que cal dur a terme. Després hi ha d'haver també proves de laboratori o exploracions d'imatge bàsiques, com ressonàncies, que poden diguem, ajudar en la detecció, en el diagnòstic. El tractament, com dèiem amb la síndrome de la fatiga crònica abans, no hi ha encara un tractament capaç de curar la fibromiàlgia. Fins ara el seu objectiu és millorar els símptomes de la malaltia per poder gaudir d'una qualitat de vida millor de les persones, diguem, amb les menors limitacions possibles perquè puguin dur a terme una vida diària més o menys normal. Es pot acompanyar de fàrmacs, prendre analgèsics, antidepressius, medicaments per ajudar a dormir, relaxants musculars, important, com sempre, fer exercici físic, però adaptat, regulat, tècniques de relaxació, com el ioga o d'altres, i suport psicològic, si és que cal. Actualment Catalunya disposa de 16 unitats hospitalàries, com dèiem en el cas de la síndrome de la fatiga crònica, que també ajuden en el cas de la fibromiàlgia, i que donen suport a professionals de l'atenció primària, els metges de capçalera, per diagnosticar i ajudar en aquestes persones. Les causes de la fibromiàlgia ben bé no es coneixen. Comporta alteració de mecanismes neurològics, com hem dit, però que no se sap ben bé d'on pot venir. Hi ha també, si volem més informació, hi ha una agenda catalana per afectats de fibromiàlgia, hi ha uns enllaços, diguem, de la síndrome de la fatiga crònica i de la fibromiàlgia, uns enllaços a internet que poden ajudar. També hi ha una associació catalana d'afectats de la fibromiàlgia que es diu ACAF, i bueno, tant en aquestes dues malalties que hem dit, la fatiga crònica com la fibromiàlgia, es parla d'aquestes malalties de la societat del progrés, que diu, de la societat del dia del segle XXI, vaja. Una altra malaltia de les que volíem donar unes petites pautes i que va en aquest, diguem-ne, grup de malalties de la societat tecnificada és el que es coneix com a sensibilitat química múltiple. Sensibilitat química múltiple, doncs, és un síndrome complex també que es presenta per diversos components, productes químics que es troben en l'ambient. En l'ambient volem dir a l'aire lliure, però també a casa. Ambientadors, desinfectants, colònies, suavitzants, etc, etc. Aquestes reaccions es produeixen per una exposició a nivells tolerats per la majoria de les persones i que, en canvi, a d'altres els hi desencadena un mal pitjor. Cada vegada, la sensibilitat química múltiple afecta més persones. No és reconeguda com una malaltia encara, ni per l'Organització Mundial de la Salut, però el fet és que la majoria d'afectats tenen uns aspectes comuns i presenten uns símptomes semblants i, per tant, una hora o altra es tindrà que regular tot això. És un trastorn també, com els anteriors que hem dit, més freqüent en les dones, pot anar associat a la fibromiàlgia i a la síndrome de la fatiga crònica moltes vegades, les malalties que hem parlat, i segons algunes teories, aquestes tres afeccions estan relacionades amb els processos de sensibilització central, diguem, que es presenten avui dia en aquesta societat actual. També en el marc del Pla de Salut que té la Generalitat es vol fer un disseny de com atendre aquestes malalties, la síndrome de la fatiga crònica, la fibromiàlgia, la sensibilitat química, i es parlava que aquest final d'any hi hauria alguns estudis ja adequats per això. Les causes d'aquesta sensibilitat química múltiple es desconeixen, com les anteriors. S'han proposat molts mecanismes, tant que poden ser coses físiques com algunes vegades psicològiques, però cap causa directa entre l'exposició a les substàncies químiques a baixes concentracions i els símptomes o els efectes que provoquen. La majoria d'investigadors estan d'acord amb que el mecanisme de la sensibilitat química múltiple hi intervenen persones que reaccionen molt fàcilment a aquests impactes ambientals quan d'altres no els hi passa absolutament res. I quins són aquests símptomes? Acostumen a ser de tipus nerviós, també del efecte dels òrgans sensorials, l'oïda, els ulls, l'aparell respiratori sobretot, el nas, la boca, el coll, el sistema cardiovascular, els muscles, l'aparell intestinal i reproductor, la bufeta, la pell. Quasi bé sempre s'inicien com un sistema nerviós, o sigui, un mal de cap, una depressió, una fatiga, una manca de capacitats de fer coses, dificultats en respirar. Durant una crisi produïda per exposar-se en algun tòxic, perquè això de la sensibilitat química múltiple ha de venir de tòxics, almenys per aquestes persones, els principals símptomes que tenen és ofegar-se, irritar-se la pell, les mucoses o les vies respiratòries, tenir falea, tenir nàusees, diarrea, fatiga, dolors als muscles, malestar general, etc, etc. No hi ha cap prova analítica concreta ni cap exploració amb aparells que confirmi el diagnòstic. S'ha d'anar amb un professional sanitari que tingui uns certs coneixements, que mesuri les intoleràncies ambientals. S'ha de fer un seguiment important de la persona per mesurar què està tocant, treballant, per veure què li pot produir. tant intoleràncies ambientals com no ambientals i exposicions concretes, algunes d'elles doncs, que aparentment no tenen cap motiu de ser-ho, però que a aquella persona li afecta. Pel tractament tampoc no es coneixen ben bé, diguem, ni el diagnòstic, ni els símptomes, ni el tractament que hi pot haver. Però per una persona que li detectin una sensibilitat química múltiple, doncs cal evitar, diguem, tocar productes que d'alguna manera ja ha vist abans que li provocaven una certa intolerància, per mínima que aquesta sigui. Millorar la ventilació i la ventilació, l'aireig dels domicilis, no? Evitar, diguem, ambients humits, no exposar-se tampoc en llocs on hi ha gasos o fums, com a cosa lògica, consumir aliments doncs, ecològics. En casos molt greus cal anar, diguem, això que hem dit, a consulta mèdica i sempre, doncs, a vegades, no sempre, però a vegades doncs, convé portar per anar doncs, en alguns llocs determinats fins i tot una mascareta per evitar crisis contínues, no? Això comporta que les despeses econòmiques, la incapacitat laboral, la pèrdua d'oci doncs siguin acusades en aquest tipus de persones. Ho pateixen entre un 0,2 i un 4% de les persones, més afectades també les dones que els homes. Un 80% dels que tenen sensibilitat química múltiple són dones. I per donar algunes recomanacions, doncs evitar possibles materials artificials com desodorant, insecticides, antiàcars, antiarnes, blanquejadors, escollir els que no porten clor, si un cas, llevataques també amb cuidado. Evitar també recobriments sintètics, tintes, vernissos, pintures, els materials al màxim de natural possible. Disposar sempre de bicarbonat, vinagre i llimona i oli d'oliva per fer la neteja de la casa. Tornar una mica als sistemes antics que havien fet servir els nostres avis, pensar que el net no fa olor, i per tant tot allò que fa olor, això que en diem els químics compostos volàtils, poden afectar les persones que són més sensibles als productes químics. La neteja personal, també utilitzar bicarbonat amb aloe o xampú Nature, que n'hi ha, utilitzar aigua mineral filtrada, aquasana, per exemple, desodorant amb la pedra de llum d'alumbre, que és una antibacteriana i cicatritzant i que pot anar bé en aquests casos, roba de cotó, de llana, de lli, o sigui, diguem, fibres nobles, cotó seda, rentar amb bicarbonat sòdic, amb vinagre de poma i, si cal, detergents especials. No, hi ha un tipus de nous per rentar, podríem dir-ne, a la cuina materials de vidre i les paelles que no tinguin tefló, cassoles també que no siguin, per exemple, de níquel, que el níquel és molt al·lèrgic per a les persones que són sensibles, millor de vidre, culleres i forquilles de acer inoxidable, encimera de cer, etc., etc. Per dormir, matalàs de cotó, de làtex natural, fundes i coixins de cotó o també de làtex, etc., etc. Hi ha un cas, per explicar-ho, d'una senyora de Torreforta, de Tarragona, que els metges li van començar detectant una malaltia que va dir que era nerviosa. Després li van dir que tenia fibromiàlgia, més tard fatiga crònica, però finalment li han detectat una sensibilitat química múltiple. I és aquesta persona havia estat de jove treballant durant molts anys en una empresa de neteja que utilitzava sobretot sal fumant i productes químics per netejar, per tractar el terra, i totes aquestes olors se li han, com si diguéssim, anat acumulant en el cos i li han creat una sensibilitat extrema que ha d'anar amb mascareta tot arreu a 59 anys. Finalment, l'Hospital Clínic de Barcelona li van detectar aquesta hipersensibilitat química, ja diem, després de passar per altres malalties doncs, que poden tenir una certa semblança, però que no era el mateix, i li van dir doncs, que no podia menjar ni conservants ni colorants, també receptar-li medicaments que eren, alguns d'ells, doncs, com una bomba a l'hora de prendre-se'ls, però que han tingut alguna millora. Van revisar la seva casa per trobar a veure si tenia, quin tipus de productes utilitzava i també si tenia camps elèctrics que hi podrien afectar, perquè és com explicarem després l'electrosensibilitat, una altra d'aquestes malalties. li van suggerir, per exemple, que canviés alguns mobles de la cuina, fins i tot la nevera, que cada vespre baixés el magnetotèrmic per anar-se a dormir, així quedaria desconnectats tots els endolls, que és una precaució que es poden fer en molts casos, i evitar, sobretot, doncs això, exposar-se a productes químics tant ambientals com a radiacions. Tampoc tenir sistema wifi a casa, perquè això també són unes radiacions doncs, de microones que també afecten en algunes persones, les més sensibles. I per tant aquest és un cas extrem d'un trastorn de salut que la fan anar molt, molt malament per la vida, podríem dir, i que és doncs, a prop d'aquí de Tarragona. I finalment tornarem amb la darrera d'aquestes tractaments que fem avui dia amb algunes malalties de la societat tecnificada, que serà els que són sensibles a l'electricitat, la electrosensibilitat. Ara mateix tornarem.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de contrahivern. Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de contrahivern.
I acabem l'última part del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui amb parlant dels malalts d'una societat tecnificada, amb la darrera d'aquestes quatre malalties. Hem començat amb la síndrome de la fatiga crònica, hem passat per la fibromiàlgia, després la sensibilitat química múltiple i ara, per fi, l'electrosensibilitat, que és una nova manera, una nova forma, diguem, de malalties, que ara ha aparegut en aquestes societats que en diem desenvolupades, una malaltia, com es veu amb la paraula, provocada per estar exposat a camps electromagnètics. Es pot dir que una persona és elèctricament sensible quan pateix un conjunt de símptomes, com poden ser mal de cap, cansament crònic, dificultat per dormir, i que aquests símptomes s'activen, s'incrementen, el trobar-se, diguem, a prop d'aparells elèctrics, de transformadors, d'antenes de telefonia mòbil o altres fonts de radiació. A més, si la persona en marxa d'aquí, se n'allunya, no s'hi exposa, en aquests camps electromagnètics el problema desapareix. Els camps electromagnètics interfereixen en el funcionament del nostre organisme, se sap des de fa anys, i diguem de tots els éssers vius, no solament dels humans. Alteren sobretot el transport de la informació genètica amb l'ADN, o sigui, poden modificar aquesta ADN del cos humà amb la informació genètica que transmetem a la descendència, i també l'alteració en la producció de la melatonina. La melatonina es produeix, diguem, en el nostre cos i és la que regula el rellotge intern de nosaltres. D'alguna manera controla el temps de son i de vigília. Quan cau la nit i entra menys llum en el cervell, en el nucli del cervell, la glàndula pineal produeix més melatonina i ens fa que tinguem més son. Conforme passen les hores de foscor, més melatonina es va segregant, enviant senyals al cervell de que és temps de repòs, podríem dir. En canvi, cap al matí, quan el sol surt, es para ja la secreció de melatonina i el cervell es desperta. Això és un dels efectes que pot ser alterat per les, diguem, els camps electromagnètics, la electrosensibilitat. D'altres símptomes són des d'insomni, que provoca estar exposat a camps electromagnètics, un cansament crònic, ser més irritables, dificultat per concentrar-se, trastorns del tiroides poden ser, desorientació, congestió nasal, tristesa sense cap motiu aparent, pèrdua de memòria, coïssor als ulls, nerviosisme, debilitat, mans i peus freds, rigidesa muscular, molts símptomes i que es manifesten les persones sensibles amb uns més que d'altres, però que poden aparèixer, no sempre ho fan. La població electrosensible, o sigui que li afecten els camps electromagnètics, el que estem exposats avui dia en una habitació, en un menjador de qualsevol casa, doncs entre un 3 i un 5% de la població els hi afecta. Es creu que uns 300.000 catalans poden estar afectats per aquest síndrome, diguem, de l'electrosensibilitat. Tot això fa que el Parlament Europeu estigui prenent unes resolucions, el 2009 va prendre una i el 2011 una altra, sol·licitant que els estats membres segueixin l'exemple de Suècia, que ha reconegut la sensibilitat electromagnètica per protegir, diguem, a la gent que ho puguin patir-ho. Per tant, allà està reconeguda per llei. Una de les causes que fa que aquesta detecció d'una persona que pot patir aquests símptomes i no sap de què ve és que normalment és difícil diagnosticar-ho. Es tarda, el malalt i està exposat durant molts anys a camps d'aquests electromagnètics a casa seva, al treball, els llocs on freqüentem, sense trobar-ho, el metge ni ningú, i per tant això fa que es retardi molt el tractament, que podria ser, doncs, diguem-ne, molt més ràpid. I ara tots aquests camps electromagnètics que ja diem normalment són de radiofreqüència, de les ones de la ràdio i del tipus microones, que en diem, les provoquen les antenes mòbils, de telefonia mòbil, vaja, els telèfons inalàmbrics també, els routers wifi de l'ordinador, tots aquests emeten microones de forma permanent, moltes vegades els tenim engegats 24 hores els 7 dies de la setmana, i allà on s'instal·len, doncs, a vegades hi estem ben a prop. Ara s'hi afegiran un altre més, que són aquests comptadors digitals que les empreses elèctriques, doncs, volen començar a instal·lar. Em sembla que és fins l'any 2018 que ha d'estar conclosa la instal·lació de comptadors de llum teledirigits, que en diuen, eh? Les companyies elèctriques, doncs, substituiran els antics comptadors analògics, que no tenen radiacions, els que tenim ara, doncs, per aquests nous aparells digitals que algú hi ha alerta de que, com que funcionen per microones, poden tenir algun problema com tot l'altre que hem dit, com el telèfon mòbil, com les antenes, com el wifi, com tants altres aparells, com els camps electromagnètics que tenim a vegades al costat del llit, no? Diguem això de les microones, que són freqüències de llum elèctriques que van entre 1.000 i 300.000 MHz. Dins de tot són ones de longitud d'ona llarga que estan una mica per sobre de l'infraroig i a prop dels mòbils, de les ones dels mòbils, però que poden provocar aquestes alteracions a la gent molt sensible. Per tant, són unes radiacions molt ben ubicades, que se sap, entre això, entre 1.000 i 300.000 MHz de freqüència. Pensem que la freqüència de la llum és de 50 Hz, tan solament. Els efectes d'aquestes radiacions, a més són acumulatius, es poden agravar, diguem, amb una persona si a més en la seva llar, a la seva casa, hi tingués corrents d'aigua subterrània, hi tingués tipus de falles geològiques o en creuaments del que es diu les línies de la xarxa Harman, que no haureu sentit de parlar en geobiologia, amb això que es parla tant avui dia de la casa sana, que algun dia hem de fer un programa. A vegades aquests símptomes doncs van sumant els elèctrics amb tots aquests altres, diguem, més de tipus natural, i la persona no arriba a detectar-ho, o no li arriben a detectar, vaja. Com es pot tractar tot això? Doncs el més efectiu per una millor qualitat de vida és reduir-ho al mínim o evitar-hi i estar-hi exposats. També a vegades un professional ens pot aconsellar doncs, que, com tenim els dormitoris, com tenim l'habitació, allà on hauríem d'eliminar tot un tipus de corrents d'aquestes i que doncs, ens afectessin molt menys. Examinar, diguem, exhaustivament per un especialista les fonts de radiació que hi ha a casa o en un lloc de treball no és cap cosa complicada. És detectar allà on hi ha camps elèctrics, camps magnètics, radiofreqüència, microones, diguem-ne electricitat estàtica, geopaties, que se'n diuen aquestes més geològiques del terreny, o fins i tot radioactivitat. Molt senzill, es poden mesurar a casa mateix si es disposa d'un detector de camps elèctrics, un aparell relativament senzill i barat. Aquest detector de camps elèctrics et pot determinar doncs, si tens electricitat, van amb un tipus d'antena i el poses a prop de la capçalera del llit o a prop d'un ordinador, es veurà com allà on s'acumula més aquest camp electromagnètic i que d'alguna manera el que iria bé és a la nit, almenys a la nit, desconnectar-lo. Aquests detectors de camps elèctrics van entre 0 i 900 volts per metre i són molt sensibles per determinar això i tenen un preu d'uns 50 euros. Igual es podria mesurar el camp electromagnètic. Si el primer era només el camp elèctric, l'altre l'electromagnètic, aquest es mesura amb nanotesles, l'aparell que hi ha disponible també en aquest preu que havíem dit abans, uns 50 euros més o menys, doncs mesura entre 0 i 2.000 nanotesles. Pensem, la Unió Europea aconsella no superar els 100.000 nanotesles, per tant, aquest mesura fins a 2.000, però un senzill secador de cabell ja en té 1.000 de nanotesles, ja emet al seu entorn un camp electromagnètic, diguem, unes zones elèctriques i magnètiques a la vegada, que això dic, un secador pot donar 1.000 nanotesles, quan es recomana molt no superar els 2.000. I si algú vol evitar al màxim tot això, el que és ideal és desconnectar la corrent a la nit de tota la vivenda. Això podria trobar informació en una web que es diu www.casaecologica.com i que aquests desconnectadors tallen tota la corrent, però en el moment en què tornes a tocar un timbre o a donar una llum es torna a connectar, però així que diguem que a la nit tanques totes les llums i el televisor i els aparells de casa, ell ho desconnecta tot. O sigui, no estan bastant baix, sinó que estan desconnectats, que és molt, molt més idoni. I això seria una mica el que teníem ganes de parlar en el programa d'avui. Podríem dir-ne un programa de servei públic o de servei mèdic. Ha sigut Ciència a l'abast de tothom, dedicada a quatre malalties d'aquesta nostra societat tecnificada: el síndrome de la fatiga crònica, la fibromiàlgia, la sensibilitat química múltiple, els productes químics, els detergents, la neteja, i per fi l'electrosensibilitat. Esperem el programa hagi estat útil i del seu agrat, sempre excusant, com he dit ja al principi, que no tinc la formació de metge, i aquesta divulgació ha estat consultada sobretot al portal de Cat Salut de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per la vostra escolta i atenció, molt bona setmana, bones festes, que ja s'acosten les de Nadal, i ens retrobarem en el proper mes de gener i any 2014, si Déu vol. Bon dia a tothom!